Escoltàvem fa uns instants en Camil Ros, el secretari general de la UGT a Catalunya, parlant d'aquest acord entre patronal i sindicats i govern català a casa nostra. Era un acord que també fa uns dies celebrava el tercer sector, un tercer sector que també ho està passant malament, que els hi està costant, que les coses no acaben d'arrencar, que consideren clau que hi hagi uns nous comptes, uns nous pressupostos de cara a aquest 2023 per continuar donant sortida a la necessitat d'ajudes i que estan també pendents, evidentment, de que pugui haver-hi un acord polític per desencallar aquesta situació. La Francina Alsina està al capdavant de la taula del tercer sector i ens acompanya també aquest matí en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Senyora Alsina, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Confiant que hi pugui haver un acord de pressupostos aquí a Catalunya i que pugui ser ràpid.
I confiem, ho demanem i ja no sé què més dir. Estem pressionant o anunciant-ho, no? Com a molt de dir, necessitem aquests pressupostos perquè sabem que hi ha una partida que ve complementària de 3.000 milions per polítiques socials, que si no tenim aquests nous pressupostos no les tindrem. I és clar, renunciar a aquesta quantitat de diners que hagi d'anar per una partida social, crec que no estem en condicions de permetre'ns-ho.
Deia el senyor Rosa al programa fa una estona, potser comença a tocar que els partits deixin la calculadora electoral de banda, no?
Exacte. Això ja fa temps també que nosaltres des de la taula ho estem demanant i denunciant, de dir, ara no és moment de fer tacticismes polítics, ara no toca. Ara toca pensar en clau de país i pensar en clau de tantíssima gent que està patint. I, per tant, ho hem de tirar endavant. Això no pot portar un rèdit electoral, al contrari.
Per què és important l'acord que es va anunciar entre sindicats i patronal la setmana passada amb el govern català, a l'entendre del tercer sector? Quina és la clau d'aquell acord?
Jo només puc parlar del que vam negociar. Val? Una clau important és aquesta pujada del 8% de l'IRSC.
Sí.
Per qui ens estigui escoltant i no sàpiguen què vol dir les sigles, no? Diríem que és el barem per on es fixa el govern per poder donar ajudes o no, o sigui, perquè la persona pugui arribar a tenir una ajuda o no arribar-la a tenir. I llavors, clar, per nosaltres era importantíssim perquè l'IRSC des del 2010 que no s'havia revisat. Clar, això que ens està passant, o vaja, que ens estàvem trobant, o ens estem trobant, en què hi ha moltes persones que poden ser perceptors d'aquesta ajuda, però com que el seu ingrés supera una mica aquest barem que estava en 569 euros mensuals, no podia tenir accés. Ara, si tenim aquesta aplicació del 8%, ja arriba a tenir, o sigui, a considerar-se com un mínim 615 euros. Aquesta diferència fa que una franja de població que quedava exclosa ara pugui entrar-hi.
Heu arribat a quantificar quanta gent es pot beneficiar d'una mesura com aquesta?
No tenim els números a la mà, perquè, clar, pensa que no hem tingut, o sigui, no tenim encara els números de les persones que s'estan quedant fora durant aquests pocs dies o aquests pocs mesos, no?, en què hem tornat a veure tot aquest increment de necessitat que les famílies estan patint, i tampoc no tenim les dades que ens pugui passar el govern.
En qualsevol cas, el que sí que teniu és la realitat del dia a dia, no?, de les entitats que en formen part, que sou conscients de que cada vegada són més les persones, un, que necessiten ajuda, i dos, que per culpa de no actualitzar un índex com aquest, topen amb aquesta porta o amb aquesta barrera.
Exacte. I nosaltres ara el nivell d'ajudes ens ha incrementat moltíssim, perquè, clar, no cal que expliqui, perquè tota la ciutadania ho està patint, no?, el que és aquest increment per part de les energies, aquesta situació de pujada d'aliments, Si a més ens diuen o ens estan amenaçant, no, amb aquesta recessió, doncs la cosa és molt greu. I l'IPC segueix creixent i tot. No? Llavors sí que ens estem trobant ja les entitats en què famílies que fins ara anaven aguantant i anaven, pues, mira, trampejant la situació, ara s'han d'apropar ja a les entitats socials a demanar ajudes, perquè no poden pagar coses bàsiques com poden ser un lloguer. I moltes vegades diem, són lloguers és lloguer, o sigui, no és que no puguin pagar una hipoteca,
sí.
No poden pagar un lloguer. I moltes vegades aquest lloguer són habitacions. I tampoc no poden pagar, no els arriba per l'aliment. Doncs, clar, això sí que ho estem notant, que això ens està pujant.
Ha sigut un any pitjor al final del que preveieu o ha anat malauradament pel camí que anàveu indicant que se seguiria amb aquest any llarg de guerra que ja portem?
Més o menys, nosaltres quan vam començar a rebre ja els primers impactes, primer que van ser ja les pujades energètiques, que va ser com una bufetada immensa,
sí.
Ja vam començar a avisar que això tindria una repercussió importantíssima per la població que ho està passant més malament, o que va més justa, no? I aquí ja ens ha, tot ha crescut, no? Aquesta pujada d'IPC, la pujada de la bossa de la compra. Però dic, clar, això ho pateixen tots els habitants d'aquest país. Però si la persona no hi ha una bossa al darrere, si ja va trampejant com pot, aquí, clar, és la primera en caure.
Ara vostè feia referència a aquesta inflació, a aquest IPC, a aquesta cistella de la compra, no? Perquè l'IPC és veritat que les dades globals de la inflació els darrers mesos han agafat ja una línia descendent, però en canvi la gent no ho notem, entre altres coses, perquè la inflació associada a l'alimentació continua molt disparada, no? Al voltant d'un 13-14% aproximadament. Ahir Pedro Sánchez anunciava que el govern espanyol finalment aplicarà mesures per contenir o intentar rebaixar aquesta cistella de la compra. És extremadament necessari actuar en aquesta línia?
Sí. Extremadament necessari. Hi ha moltes famílies que no poden... mira, que tenen criatures i això sí que ho sabem per les entitats i per aquestes que ja s'han anat fent. Tan sols poden comprar proteïna animal un cop a la setmana. Això és duríssim. Entre un i dos cops a la setmana. I estem parlant d'infants. Clar, no pot ser. Aquestes criatures han d'anar ben alimentades perquè ens estem jugant tot un futur. I a part de tot vol dir que les famílies s'estan empobrint.
Hem anat tard, t'ho dic perquè en tot aquest temps s'ha actuat sobre el sector energètic, s'ha actuat sobre el sector dels carburants amb les ajudes, no? Però en canvi en l'alimentació no. I se n'ha parlat, i se n'ha parlat llargament.
No, perquè no ho estem denunciant, ho he estat denunciant al Banc d'Aliments. Quant de temps s'ha que està denunciant de dir no tinc aliments? Per què? Perquè el que han de donar ha duplicat el normal que estaven donant, no? Les tonelades que donaven normalment s'han duplicat. Això què vol dir? Que hi ha una necessitat al darrere. Per tant, fa molt de temps que n'estem parlant, però no s'ha donat la importància que realment tenia.
Creu que quan aquest any des del tercer sector doneu les dades de quantes persones més, malauradament, heu hagut d'ajudar en la mesura del possible al llarg d'aquest 2022, ens posarem les mans al cap tots de la radiografia que ens pot sortir?
Sí. Sí, nosaltres encara no tenim dades perquè, evidentment, encara no acaba l'any i encara no sabem tot l'impacte, no? Esperem l'any vinent, però crec que sí. Sí, en el fons... la gent no se'n fa la idea de la situació de bossa de pobresa que tenim en aquesta ciutat, no? I no sé, perquè parles amb persones que estan més o menys, que tenen informació, no? I et diu, home, no serà tant. Mira tu com estan els grans magatzems aquests dies de ple. Mira tu com tothom s'ha anat de vacances. Però escolta'm, tu has comptat la quantitat de gent que som en aquesta ciutat o en aquest país? De quin tant per cent estem parlant? Hi ha un tant per cent importantíssim que estan patint per poder posar un plat de menjar a taula, per poder pagar un lloguer i que no es desnonin, no? O que no es treguin de l'habitació. I això costa molt de veure si no tenim xifres a la mà. Per això dic, quan acabi aquest any i nosaltres ja tinguem aquestes xifres a la mà, sí, llavors veurem quin és l'impacte real d'aquesta situació que fa tant temps que estem denunciant.
I les entitats com esteu? Ho dic perquè heu parlat molt i hem parlat molt de com està la gent, no? Però durant, malauradament, en més d'una ocasió, fins i tot heu arribat a haver de lamentar, diguem-ne, que esteu tirant de crèdit per subvencions del govern que no us arriben, no? O que arriben tard i que obliguen moltes entitats a endeutar-se. No sé si en aquestes negociacions, converses que heu pogut mantenir amb el govern, amb aquests nous pressupostos que puguin venir, l'administració comença a agafar consciència també de la situació en la qual esteu.
Jo diria que sí, que consciència ja en tenen. Ja saben, perquè és que ho estem denunciant dia sí dia també. Per tant, consciència ja n'hi ha. El que cal és revertir una maquinària tan feixuga com és l'administració d'aquest país nostre i la burocràcia d'aquest país nostre. Llavors, diríem que promeses de que d'aquí a l'any vinent la situació en quant al que tu ara estaves comentant d'entrada, no? El pagament de subvencions revertirà, que tot vindrà més en temps real, aquestes les tenim. Però ja dic, tenim una burocràcia tan feixuga que s'ha d'arreglar moltes coses.
Entenc que a 12 de desembre, com a mínim, les d'aquest any han acabat arribant totes.
Sí, però clar, ja estem al desembre. És que estem al desembre.
Quan van arribar?
Hem d'ajudes, han arribat entre aquest mes de novembre.
Aquest mes de novembre, sí. L'ajuda pel 2022 ha acabat quan ja estàvem acabant l'any.
Exacte, per accions fetes des del gener.
Clar, clar.
I penseu que les entitats estem, com tu deies molt bé, no? Amb l'aigua al coll, perquè clar, s'ha anat encadenant crisi rere crisi. O sigui, no hem tingut temps d'agafar aire. Ens passa el mateix que les famílies, no? Perquè, clar, la situació ha estat molt dura i, a més, ens han vingut ja quan... O sigui, les entitats pràcticament hem tingut temps de refer-nos de tot el que va ser el Covid, perquè les ajudes es van incrementar de quina manera, quan ja ens ha vingut tota la guerra d'Ucraïna, les energies. Nosaltres ara des de la taula estem fent una enquesta i preguntant a les nostres entitats quan els hi ha repercutit de més en les seves activitats normals l'encariment de la llum. Perquè, clar, això és una despesa que no estava controlada enlloc. I les entitats ho tenen que pagar igualment.
Temeu que alguna entitat s'hi quedi pel camí, justament, per no poder fer front a aquest tipus de despesa?
Home, no fa pas massa en parlàvem d'una entitat que havia tingut que tancar.
Per factures, eh?
Per tota la situació, per no poder mantenir tota aquesta despesa extra que li ha suposat ja des de, com dèiem, des del Covid. Perquè és que s'ha anat encadenant una cosa darrere l'altra.
Teniu compromís per l'any vinent de quan haurien d'arribar els pagaments, per exemple, d'aquestes subvencions, per no haver d'esperar al novembre?
Sí, el conseller ens va donar aquest compromís.
Per quan?
Ell va calcular de poder fer la convocatòria. Saps que tenim tant IRPF com la COSPE, que és la que és més important per les entitats, perquè és el que et dona tota l'estructura, de que pugui arribar entre abril-maig, al revés, d'aquest any 23. I després ja pugui fer ja la convocatòria per la de l'any 24, a finals del 23, i que ho puguem cobrar a finals del 23 per les accions que seran el 24.
Això seria un canvi ja radical del que ha passat aquest any, per entendre'ns, eh?
Exacte, i del que venim patint els darrers anys. Clar, la tranquil·litat que ens donaria les entitats, poder estar treballant sabent amb el que comptem, perquè clar, llavors pots presentar un programa amb cara i ulls, no amb cara i ulls, amb seguretat del que estàs fent, no? Perquè ara la incertesa que hi ha en moltes entitats, que clar, tu presentes per una subvenció, per un programa, comptant que tindràs tant i que contractes aquestes persones, sous i de més, no? I llavors, que quan et surti la resolució et diguin no, et donem la meitat del que t'havies demanat, què passa? Que amb aquest fet, què passa? Que les entitats, quan presenten programes concrets sempre tiren a la baixa, per por.
No, no, bàsicament perquè malauradament n'hi ha hagut moltes que ja s'hauran enganxat els dits en alguna situació anterior. Moltes d'elles ja viuen a crèdit i, per tant, no es poden permetre determinats riscos, que al final el que implica és menys recursos per ajudar, no?
Sí, perquè les entitats estan treballant per les persones i tot el que s'està invertint és per ajudar les persones. Però llavors també és molt dur si tu has contractat en algun tècnic especialitzat per fer un treball determinat, que li hagi de dir, ho sento, però te n'has d'anar. Perquè aquí no ha arribat. És tot una roda, o un peix que es va menjant la cua, no?
Veurem què és el que acaba passant. D'entrada, el primer que caldrà és que hi hagi aquests pressupostos, en aquest sentit, aquesta setmana pot ser una setmana important. Esperem que l'acord arriba, que els diners hi siguin i que els compromisos s'acabin podent complir. Francina Alsina, un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Amb ella hem arribat a un quart de 10 del matí. Ara abordem aquesta qüestió i la resta de les de l'actualitat. Hem d'anar cap a l'estació nova de Sant Andreu, a la Sagrera, nova estació de Rodalies que permet recuperar la normalitat a les línies R2, l'R2 Nord de R11. Estem parlant pràcticament del 80% dels usuaris de Rodalies. No és poca broma que durant pràcticament 12-13 setmanes s'han vist abocats a una autèntica gimcama per anar amb transport públic per arribar fins a l'estació de Sants sense anar més lluny. Amb Renfe això avui ha d'haver començat a canviar. De tot plegat en parlem i ho expliquem aquí en directe al matí a Ràdio Estel després de la publicitat.
Ràdio Estel.